Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El pare de les dues noies de Terrassa assassinades al Pakistan temia per la vida de les seves filles. Bona tarda, sóc Carlos Losada i això és el que ha explicat aquest home en les dues ocasions que ha hagut de declarar davant els Mossos d'Esquadra, que tenen oberta una investigació per determinar si l'entorn de les noies coneixia els plans d'assassinar les joves en el seu viatge fins Pakistan. Des de la comunitat pakistanesa expliquen que les noies s'havien casat al seu país d'origen, però un cop a Terrassa havien refet la seva vida i tenien parella, un fet que xoca amb la tradició pakistanesa i que podia comportar un càstig. Aquest matí la Yolanda Canales ha tornat al barri de Sant Pere Nord, a Terrassa, on vivien les dues noies i també la seva família. És un barri, Yolanda, amb una important comunitat pakistanesa que no vol parlar gaire. Bona tarda.
Bona tarda. No volen parlar. Hem recorregut diverses botigues regentades per pakistanesos i tots ens han dit el mateix, que no tenien relació amb el pare o amb la família Abbas i que els coneixien de vista. Però els veïns de la zona i els responsables d'altres botigues diuen que sí, es coneixien, perquè es compraven entre ells, entre altres coses. Sigui com sigui, aquest cas ha commocionat aquest barri de Sant Pere Nord. Els veïns encara no s'ho acaben de creure. Veïns que, duïdes, ens donen la seva versió dels fets. Però què va passar realment al Pakistan? És el que li hem preguntat al responsable de la botiga on treballa el pare de les noies. Ens ha explicat que el Ghulam, el pare, està destrossat, per això està tancat a casa i no ve a treballar. Ell apunta al germà de les noies, tot i que diu la baralla va ser perquè el noi, el germà gran, no volia que les seves germanes tornessin a Terrassa.
Hermana y hijos se pelearon porque los hijos no querían que vuelven aquí en España, que quedan ahí y que van a trabajar dos hermanos y ells se fueron cosas de mano y lo que pasó.
El responsable de la botiga també ens ha reconegut que el pare feia temps que no veia les noies, que no li agradava la vida que portava, però que les estimava.
Él supo cuando estaban en Pakistán que mi hija llega ahí. Y es persona, es muy de otro, no es tipo de como personas radicales o no es de este tipo. Él lo amaba a su hija, amaba a su hijo. Trabajado tanto para ellos, mira, en plan se perdió todo.
També ens ha dit que una de les noies ja estava casada quan va arribar a Terrassa. L'altra va tornar a Pakistan per casar-s'hi i, segons sembla, almenys una de les noies sí tenia una nova parella a Terrassa.
Gràcies, Yolanda. Ens quedem encara en aquesta localitat, a Terrassa, on els Mossos han detingut aquesta passada nit un home acusat d'un homicidi després d'una baralla al mig del carrer. La víctima presentava lesions compatibles amb una arma blanca. Aleix González, com han anat els fets i quina pot haver estat la causa d'aquest succés?
Doncs, Carlos, els fets van passar pels vols de les 10 de la nit. L'agressor prenia una copa d'anís amb el seu pare quan la víctima va aparèixer portant una bicicleta que acabava de comprar per 10 euros. En explicar-li el que considerava una ganga que li facilitaria els desplaçaments per la ciutat, l'agressor li va retreure que pels mateixos diners ell li podria haver aconseguit una de molt millor. Li va treure la bicicleta i la va arrossegar fins un contenidor d'envasos que hi ha metres més avall on li va calar foc. Segons testimonis dels fets, els dos homes van començar-se a barallar, la víctima amb un tros de vidre que podria ser una ampolla i l'altra amb un ganivet. L'agressor va aconseguir ferir-lo de gravetat amb diverses ganivetades provocant una forta hemorràgia. Tot i la presència del SEM, no es va poder fer res per salvar la vida de l'home. Els veïns asseguren que la zona ha empitjorat molt recentment amb un repunt de les ocupacions i el mal ambient.
Obrim ja amb aquesta notícia l'àrea de serveis. Per revisió del temps, Moisés Camunyes, bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a Catalunya intervals ennuvolats a zones de la meitat oriental del territori, mentre que la resta tindrem cels poc ennuvolats, menys al vessant nord del Pirineu, amb cels més ennuvolats i sense descartar algunes precipitacions febles. Si parlem de les temperatures, avui són més altes, a màximes que arribaran als 28 graus a Lleida, als 26 a Girona, també als 26 a Tarragona i als 24 a Barcelona. I si ens referim al vent, seguirà predominant la tramuntana a l'Empordà amb alguns intervals forts, mentre que la resta el vent serà fluix i tendirà a quedar de la component sud. Si parlem ara de demà divendres, esperem un dia a Catalunya de cels poc ennuvolats o clars amb núvols d'evolució diurna a zones de l'interior nord a la tarda, on no es descarta algun xàfec feble i allat. Al Pirineu Occidental s'esperen intervals de núvols baixos durant tota la jornada. Per últim, les temperatures màximes demà seguiran pujant i arribaran als 31 graus a Lleida, als 29 a Girona, als 28 a Tarragona i als 26 a Barcelona. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
I com estan les carreteres, Eduard Sánchez? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit, en aquests moments queden encara algunes incidències. Comentar d'una banda que a l'autovia 2 a Castellnou de Seana hi queda un carrer tallat en sentit Barcelona per la reparació de danys aquí en aquest punt d'un camió accidentat aquesta matinada. I d'altra banda, a la Pota Nord, a Badalona, hi ha hagut un accident a la B20 d'entrada. Hi ha un quilòmetre de moment de retencions en aquest punt de la via. Pel que fa a volum de trànsit, destacar sobretot la ronda de dalt, en sentit Besòs, entre Sant Gervàs i Vallcarca, una mica més plena, i la litoral, en sentit Llobregat, d'una banda, de Prima a la Barceloneta, i de l'altra, en sentit Besòs, de Zona Franca a Montjuïc. És tot de moment. Bona tarda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Quan una entitat de l'àmbit econòmic, esportiu, universitari, cultural i educatiu estableix una relació amb Càritas, passa a formar part del programa d'entitats amb cor. Aquest grup, que compta amb un codi ètic propi, té com a finalitat principal sensibilitzar i integrar les empreses i entitats en els projectes socials de Càritas Barcelona per tal d'aconseguir un impacte social transformador. Entitats amb cor, per tant, convida a les empreses i entitats a treballar per l'excel·lència social i a participar d'un treball conjunt que els permetrà implicar-se en un compromís de canvi amb la societat. Entitats amb cor, que està format per un equip de més de 80 voluntaris, es divideix en 6 categories segons la naturalesa de l'entitat que vulgui col·laborar.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
3 de la tarda, 5 minuts, Esports Cope. José Luis Gil, molt bona tarda.
Què tal, Carlos? Bona tarda.
Fem un avanç. Cap on anem? Cap a parlar de Gavi o cap, volem cap a, o cap a París?
T'he dit, ara a la prèvia, sí, que ho podíem lligar. Ho podíem lligar. Sí, aviam, anem per feina, que diria aquell. Després d'un petit enrenou, efectivament, perquè s'esperava un desenllaç confirmat de manera ràpida, torna la tranquil·litat a Can Barça al voltant de la renovació de Gavi. Helena Condis.
Què tal? Molt bona tarda. Us saludo des dels carrers de París, perquè és la capital de l'esport i no m'ho volia perdre, no volia deixar escapar l'oportunitat d'estar a la capital francesa en un cap de setmana on es viuran tantes emocions. Em preguntaves per Gavi. El missatge que em traslladaven des del club és que renovarà segur, que tranquil·litat. Li treuen ferro el creuament de declaracions entre Laporta i el seu agent Ivan de la Penya. Diuen que és fruit d'una negociació, però que el jugador vol quedar-se, que no ha escoltat mai cap oferta, que ell sempre ha dit que Barça sí o sí, i el club vol que renovi. Això deia Xavi Hernández ahir, abans de volar de Sydney cap a Barcelona, i el missatge que transmetia el tècnic era d'optimisme.
Yes, everybody.
Sí, tothom està esperant que Gavi renovi. És molt important pel present i el futur del club. Tant de bo. Tinc l'esperança que els propers dies puguem anunciar-ho, però encara no. Encara no. Estan negociant. Capítol d'entrades i sortides. En respecte a Ousmane Dembélé, el Barça dona per assumit que marxa al Paris Saint-Germain. Un que no seguirà serà el davanter Ferran Jutglà. Sortirà un altre club, tal i com ha confirmat el jugador en xarxes socials fa uns minuts, després d'analitzar la seva situació amb la secretaria tècnica blaugrana. Abdey Collado està previst que la propera temporada formi part de la primera plantilla i compta amb la situació d'aquells jugadors que tornen de sessió però no compten i volen defensar el seu contracte, com és el cas de Miralem Pjanic. En blaugrana, destacada també la classificació del femení per la final de la Copa de la Reina, després de la victòria 4-0 contra el Madrid a Alcorcón, en un partit on les de Jonathan Giraldez s'havien de treure l'espina de la derrota a la final de la Champions. És Aitana Bonmatí.
Pues bien, no nos vamos a engañar. Estos días han sido duros. El día de la final especialmente fue muy duro, porque, bueno, al final no estuvimos al nivel. Pero lo bueno del fútbol es que te da oportunidades pronto, ¿no? Y la hemos tenido en nada. Hoy teníamos una oportunidad de volver a demostrar quién somos, a qué nivel estamos, y hoy hemos demostrado que seguimos siendo el equipo ganador que venimos siendo ya hace unos cuantos años.
La final, diumenge, també al Corcón, a les 11:30 del matí contra l'Sporting de Huelva. A l'Espanyol estem amb la mateixa dinàmica dels darrers dies, esperant la confirmació de l'entrenador, la figura de Diego Martínez, que podria ser diumenge a l'Aplec de Penyes. El club medita la compra de l'holandès Vilena després de confirmar la no continuïtat de Morlanes, Loren i Yangel Herrera. A segona divisió, el Girona continua preparant l'última jornada de Lliga, al camp del Burgos, a només un punt d'assegurar matemàticament el play-off. En volen sumar els 3, però per intentar quedar en la millor plaça possible. Avui ha parlat d'això Pol Lozano.
El que hem de fer és guanyar i ja està, i no ens hem ni de fixar en els altres ni res, hem de fer la nostra feina, hem de sortir a guanyar perquè jo crec que tenim capacitat suficient per fer-ho i no ens hem de fiar de si no juguen res, de si jo crec que això són, bueno, són coses que et fan restar més que sumar pel partit i al final hem de sortir a guanyar, hem de sortir sabent que, bueno, que és l'últim partit de Lliga i que si no guanyem és la realitat. Si no guanyem, el més segur és que no estiguem dins.
En bàsquet estem immersos en la primera ronda dels play-offs pel títol de Lliga, on aquesta nit entra en joc el Joventut de Badalona en el primer partit de la seva sèrie contra el Tenerife. La cita a les 9 a l'Olímpic Badalonès. Ànims de revenja després del que va passar a la fase final de la Copa ante Tomic.
Sí que tenemos ganas de empezar y de jugar y por fin pasar una, bueno, una ronda de play-off, ¿no? Lo que no hemos conseguido este año. Para hacer esto hay que jugar muy bien.
No va tenir sort anit el Baxi Manresa en el seu primer partit de la sèrie contra el Madrid. 93-76, derrota inapel·lable dels manresans que ja pensen en el segon partit al Nou Congost, Pedro Martínez.
Y pasar página rápido, jugamos en casa, delante de nuestros aficionados. Y bueno, pues yo creo que será otro partido y tengo la convicción de que jugaremos diferente y de que el partido será diferente.
L'apunt del tenis el signa Paula Badosa. L'empordanesa ja està a la tercera ronda de Roland Garros. Ha superat avui en 3 sets l'eslovena Kaja Juvan per 7-5, 3-6 i 6-2. Les preguntes del dia al nostre compte de Twitter, @esportscope, d'aquests 4 jugadors que estan cedits i que tornen a Can Barça, Trincao, Collado, Iñaki Peña i Pjanic, a qui us quedaríeu? L'opció més votada, Collado, amb un 45,5% de copenautes. En blanc i blau pagaríeu els 2,5 milions d'euros per Toni Vilena, no els pagarien el 84,3% de copenautes.
Molt bé, esports, més esports, a partir de les 3:05. Gràcies, José Luis, que vagi
molta
bé.
Molta prèvia de la final de Champions.
Molt
fins
bé,
demà, Carlos.
I que hi hagi sort el dissabte, eh? Nosaltres parlem ara d'altres qüestions, com per exemple que les associacions veïnals i l'Ajuntament de Barcelona volen convertir la capital catalana en una ciutat dormitori. Aquesta és la pregunta que l'economista Gonzalo Bernal Nardos els he dirigit avui després de conèixer que Esquerra Republicana vol que les terrasses tanquin a les 11 de la nit i de la manifestació convocada pel 16 de juny per diverses entitats veïnals en defensa del dret al descans i contra la contaminació acústica. Bernardos alerta l'equip de govern municipal de fer de Barcelona una ciutat trista i apagada, mentre que des del Gremi de Restauració acusen Esquerra Republicana d'incoherència i asseguren que no acceptaran cap retallada dels horaris de les terrasses. Sergi Tor.
Sí, avui dijous les terrasses de Barcelona han de tancar a les 12 de la nit o com qualsevol dia laboral entre setmana i a la 1 de la matinada, demà divendres, o vigílies de festiu. Esquerra reclama ara avançar una hora al tancament, és a dir, a les 11 de la nit, dies laborables, i a la mitjanit, divendres i vigílies. Després de 2 anys de pandèmia, la proposta d'Esquerra ha caigut com un gerro d'aigua congelada a un sector que no entén res. El 2018 es va pactar els horaris vigents amb la pròpia Esquerra i ara es vol retallar una hora que és clau en la facturació, especialment a l'estiu. El director del Gremi de Restauració, Roger Pallarols, diu a COPE Catalunya i Andorra que Barcelona ja és la ciutat més restrictiva d'Espanya.
De fet, sorprèn, perquè a dia d'avui Barcelona té els horaris més restrictius de tota Espanya i de tota Catalunya. I sorprèn que Esquerra Republicana, precisament, que va ser l'actor principal per arribar a aquest pacte, faci aquesta proposta. Una gran decepció, la deriva antiterrasses d'Esquerra Republicana, la deriva antirestauració.
Esquerra sí que permet a les ciutats de Tarragona i Lleida, on governa, tancar les terrasses a les 2 de la matinada, una hora més que a Barcelona. L'economista Gonzalo Bernardos considera que voler reduir els horaris de les terrasses golpejaria un sector tan tocata com clau per Barcelona i que tindria un efecte contrari al buscat en referència al descans veïnal.
Si no estan en les terrasses, estan en els carrers fent botellón. Per tant, que Barcelona ha de ser una ciutat en què es pot dormir, però també s'ha de poder divertir-se, i ha de combinar aquests dos temes. El que passa que a la Colau tot allò que li sembli que pot generar negoci està en contra, i és un problema que tenim.
L'economista sí que planteja diferenciar horaris a persones de la ciutat i creu que els horaris actuals, amb compliment dels mateixos, mantenen l'equilibri del dret al descans amb l'activitat de lleure a la ciutat.
Mentrestant, se li acumulen les citacions judicials al regidor de Barcelona, Eloi Badia. Ara l'ha citat el jutjat d'instrucció 27 després que una comunitat de propietaris del barri de Gràcia l'hagi denunciat per presumptament haver cedit irregularment un local a una entitat juvenil que provoca molts problemes de convivència. El local en qüestió és una antiga comissaria de la Policia Nacional que ara és el Casal Popular Tres Lliris, epicentre de tots els problemes al carrer Torrent de l'Olla, on aquest matí ha estat el Ricard Rovirosa.
Veïns d'aquest bloc estan indignats amb l'Ajuntament davant la presumpta cessió irregular del local. La Montserrat Pàmies, propietària d'un pis, es queixa del malestar que els hi provoca a tota la comunitat de veïns l'entitat juvenil que l'ha ocupat.
Parla de brutícia, no hi ha cap control de quantitat de gent, ni han tiradors de cervesa, beuen al carrer, cosa que està prohibida. És una disbauxa.
En la mateixa línia expressa que els hi genera impotència que la Guàrdia Urbana no hi pugui fer res.
La Guàrdia Urbana, estem pensats de trucar-la a la Guàrdia Urbana, al 112. Ens diuen que aquests senyors tenen permís per fer tot això. I no venen, senzillament no venen. Aquests senyors estan protegits per una administració que són afins amb ells. Senzillament, afins amb ells.
La Maria del Carme és la presidenta del bloc i critica l'Ajuntament per la seva falta de competència davant d'aquesta situació.
No, s'ho salten tot i res. Ens van punxar l'aigua, ens van punxar la llum. L'Ajuntament, que hauria de donar exemple, doncs escolta, això és ja la corrupció total. És una burla i tot són reunions que ja ni s'hi va, perquè això és una enganyifa i ja no s'hi va, ja hem tirat pel dret, saps?
La comunitat de veïns van presentar una querella per acusar Enric Badia de prevaricació i malversació per haver cedit l'espai sense concurs públic. La fiscalia, però, ho va arxivar. Ara, però, un jutge ha iniciat una investigació, regidor del districte de Gràcia.
Gràcies, Ricard. T'explico ara un altre disgust judicial per l'equip de govern de l'alcaldessa de Colau. Un jutge de Barcelona ha anul·lat una multa de 60.000 euros que el consistori va imposar a l'organització Azioir per fer circular per Barcelona un autocar amb el lema «No és violència de gènere, és violència domèstica». La jutja considera que aquest enunciat s'emmarca en la llibertat d'expressió. L'Ajuntament ha decidit recórrer la sentència. Aleix González.
Li pot sortir cara a Ada Colau presentar un recurs sobre la sentència que anul·la la multa a Azioir. La portaveu de l'associació, Teresa García Noblejas, explica que si tornés a sortir la sentència favorable, l'alcaldessa hauria de pagar costos judicials al seu advocat. Per la seva part, estan molt tranquils perquè defensen que no van fer res il·legal.
Bueno, la sentència també és molt clara, diciendo uno que los mensajes de autobús podran gustar o no, como muchas cosas en la vida. Estamos en democracia y que entran perfectamente dentro de la libertad de expresión y que además lo único que hacen, bueno, es abrir un debate, bueno, exactamente es lo que nosotros queríamos hacer.
La portaveu de COI reitera que el seu acte propagandístic no era més que un missatge als líders dels partits de la dreta en el marc de les eleccions que hi van haver l'any 2019.
Recuerda que 2019 fue un año con dos convocatorias, se repitieron las elecciones generales en dos ocasiones. O sea, que era el momento de que en los programas electorales y en las promesas los líderes políticos tomaran nota de lo que se pedía.
La multa ha estat retirada per al jutjat número 9 de Barcelona. La jutgessa alega que l'autocar d'Azioir no estava atacant cap col·lectiu ni menyspreant-lo i considera que el missatge es troba dins el marc de la llibertat d'expressió.
També a Barcelona l'Ajuntament s'ha vist obligat a tancar les dependències de formació dels nous agents de la Guàrdia Urbana al carrer Tànger després que el sindicat CESIF, hagi portat a la Inspecció de Treball el lamentable estat d'aquestes instal·lacions. El material gràfic que podeu veure a la pàgina web de COPE Barcelona, facilitat pel CESIF, es veu les goteres, les esquerdes i els fongs amb els que han hagut de conviure fins ahir pràcticament els nous agents de la Urbana.
Manca de ventilació, climatització nul·la, goteres o esquerdes eren algunes de les moltes condicions amb què es trobaven els agents en formació de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Portaven més d'un any denunciant la seva situació davant l'Ajuntament, que en cap cas va fer un esforç per millorar les instal·lacions. Només quan ho van posar en coneixement dels mitjans i van transcendir els materials gràfics, l'administració va decidir actuar. L'Eugeni Zamberano és el portaveu del CESIF a l'Ajuntament de Barcelona.
Hay una dejación constante por parte de este ayuntamiento hacia la policía. No que no nos quieren, hay que decirlo así. Lo que es lamentable que ahora mismo está también el Partido Socialista, que es el que está gestionando la seguridad y gestionando el cuerpo de la policía, y es igual que Colau, o me atrevería incluso a decir peor todavía que Colau, ¿no?
Zambrano remarca les condicions d'insalubritat i d'inseguretat en què ha de treballar la Guàrdia Urbana amb una delinqüència que cada dia puja més i una administració que, segons explica, té abandonada els cossos de seguretat.
Molt bé, t'explico també que els Mossos d'Esquadra han detingut avui a Manresa una noia de 24 anys, veïna d'aquesta localitat, per un delicte de danys. Li atribueixen la crema de 20 contenidors durant la passada nit, concretament entre les 10 i les 11. Segons fonts policials, la detinguda va començar a l'avinguda Francesc Macià i va continuar calant foc a contenidors de 15 punts diferents de la ciutat fins a arribar al carrer Aragó. Efectius dels bombers van actuar per apagar les flames i la policia local i els Mossos van localitzar-la i detenir-la. Alguns veïns van alertar els serveis de emergència i van facilitar la descripció de la presumpta autora. Aquest matí ha passat a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Manresa. I els Mossos han detingut el conductor temerari que va protagonitzar una persecució de pel·lícula pel centre de Girona. L'home, que la policia ja tenia identificat, es va presentar a la comissaria de Vistalegre a les 9 del vespre per entregar-se. És un delinqüent de 39 anys que acumula gairebé una ventena d'antecedents. Els Mossos l'acusen dels delictes de conducció temerària, resistència i desobediència als agents de l'autoritat, atemptat contra agent de l'autoritat i també danys. El detingut ha passat la nit a les garjoles de la comissaria dels Mossos en espera que se'l traslladi al jutjat. Va conduir des de la zona de l'estació fins Vistalegre, anant fins i tot en contradirecció, i allà va abandonar el cotxe i després va fugir corrents. I els Mossos d'Esquadra estan investigant dos robatoris pel mètode de l'encastament que s'han produït aquest dijous a la matinada a la ciutat de Barcelona. Això ho ha avançat el periòdico. Un dels robatoris s'ha produït al Cort Inglés Diagonal de l'avinguda Diagonal i el segon en una botiga del Passeig de Gràcia Valentino, segons informa aquest mateix diari. Reivindicar la figura i, sobretot, la feina de l'emprenedor i de l'empresari. És l'activitat que aquest matí han fet un grup de nois i noies a Lleida gestionant una empresa fictícia amb tots els pros i els contres que això comporta. Qui sap si avui s'ha despertat alguna vocació empresarial en un matí que Sergi Tor estaria bé conèixer com ha anat de les vendes.
Doncs un èxit a total, a tot minut, en menys de 4 hores. Aquest matí les botigues instal·lades davant de la catedral de Lleida. Productes de neteja, alimentació, bellesa, jardineria, agricultura, creats per alumnes de 6è de primària de 12 anys que han participat al programa Jove Talent Empresarial. És el cas del Col·legi Episcopal de Lleida. Albert Font, director de l'empresa, detalla el procés de creació.
Primer vam elegir els caps directius, que era el més important, i amb el logo. Després de tot això, vam fer tota la paperassa, els estatuts, la demanda del NIF, i al final de tot vam elegir els productes que vendríem i ens vam dividir en grups per elaborar aquests productes.
Jaiba, la presidenta de l'empresa, reconeix les dificultats de la mateixa i ens explica com va sortir el capital inicial.
Que pensava que era més fàcil, però perquè s'ha de fer molta paperassa, s'ha d'invertir diners, s'ha de fer molts comptes, és molta responsabilitat. Cadascú va portar 5 euros de capital i amb tots els 5 euros de tots els alumnes vam comprar el material per fer els objectes.
Mentre la tresorera Alba Baixa són molt pendent de les vendes i de l'estat dels comptes.
Portem l'estat de comptes al dia amb un Excel i tirant.
Tot i l'èxit, els joves s'han donat a compte de la complicació de ser empresaris. Se podran recuperar la seva inversió inicial i els beneficis que tindran els destinaran a mans unides.
Gràcies, Sergi. Magnífica iniciativa aquest matí, doncs, a la ciutat de Lleida. Nosaltres fem ara una pausa per a la publicitat i després ens espera el Víctor Echanit, que és portaveu del col·lectiu Estels Silenciats, que demanen una comissió d'investigació sobre com la Generalitat va gestionar la pandèmia a les residències de la tercera edat. Aquest col·lectiu asseguren que la comissió d'experts que han tancat els partits polítics no va absolutament enlloc.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Estàs escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Cuando estás a 40 grados, tirado en la cuneta con el coche abarrotado esperando una grúa mientras ibas rumbo a tus vacaciones, ¿qué seguro elegirías?
¿Cuánto queda?
Mafre, la aseguradora de más confianza en España. La asistencia que nunca falla.
Summer Sports, en tu planta de deportes del Corte Inglés.
El mejor momento para equiparse con lo último de las mejores marcas.
Y ahora, hasta el 5 de junio, tienes un 20% de regalo en textil, calzado y complementos de ciclismo.
Practicar tu deporte favorito con el Corte Inglés te costará menos.
Summer Sports, en tu planta de deportes del Corte Inglés.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%. Hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
¿Cómo lo sabía? Mamá se ha dejado el fuego encendido. Menos mal que he venido a mirar. Cuando la he visto salir con el teléfono, me lo he imaginado.
Porque anticipárselo es todo, en Securitas Direct hemos desarrollado la primera alarma con tecnología Presence, diseñada para detectar antes y poder actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Infórmate llamándonos al 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El col·lectiu Estels Silenciats, que es dedica a defensar els drets dels interns en residències, torna a demanar que es faci una comissió d'investigació, que es posi en marxa una comissió d'investigació de residències de gent gran per posar negre sobre blanc sobre tot el que ha passat en aquests centres durant l'època més dura de la Covid-19. El senyor Víctor Echaniz és el portaveu del col·lectiu Estels Silenciats. Víctor, molt bona tarda, eh?
Hola, bona tarda.
Aviam, vosaltres reclameu una comissió d'investigació. No voleu aquesta comissió que hi ha ara al Parlament, que és una comissió d'experts, sinó crec que demaneu que donin la cara als responsables de la desastrosa gestió de la pandèmia a Catalunya, oi? Explica'ns.
Sí, la qüestió és que aquest grup de treball, el senyor Ramon Moreno, el diputat del PSC que va proposar-ho, va posar en boca de les famílies que nosaltres era això el que volíem. El repte una vegada més a que digui exactament amb quina plataforma o associació va parlar per acordar això, perquè nosaltres segur que no. El grup de treball està limitat immediatament en el seu moment de constitució perquè sembla ser que el format serà pregunta-resposta amb un temps limitat. No sabem ni tan sols si serà a porta oberta, és a dir, que es pugui veure el contingut, saber què és el que es diu o el que no, i sobretot les conclusions que se'n treguin, si és que se'n treu cap, no es podran presentar a Fiscalia com a prova absolutament de res. Llavors, és una de les grans mancances respecte de la comissió d'investigació que s'havia iniciat en el seu moment, que creiem que per molt que s'extengués en el temps hagués estat molt més completa, donat que no hi havia límit de temps i hi havia una llibertat d'expressió total per part dels ponents, i després un torn de preguntes. No sabem, no hi veiem més motiu que mercadeig polític, fins i tot amb morts a les esquenes, perquè no s'entén aquest tipus de canvi.
Clar, Víctor, creus que hi ha un pacte no escrit entre, podríem dir, Esquerra, Junts i el PSC? Bé, per donar llargues al tema, poques explicacions i tapar el desastre de gestió que es va fer entre tots plegats?
Per nosaltres està clar, perquè Esquerra i Junts estava clar que no tenien interès de reobrir el tema després de l'inici de la nova legislatura, i van passar mesos i mesos perquè el PSC sortís amb aquest truc de la xistera, no? Proposant aquesta solució. I aquest tipus de solució amb partits que estaven completament enfrontats i, de fet, continuen contínuament enfrontant-se, no s'entén si no hi ha alguna contraprestació política per darrere, perquè trobem molt
agradable
que vagin a parar això.
Clar. Per ara, el tema de la gestió de les residències, a mans dels jutges només hi ha dos casos, la residència de Tremp i després la de una que us afecta molt directament a vosaltres, que ara en parlarem, la residència de Palau, no? Que està a Palau Solità i Plegamans. Creus que hi haurà més residències, més morts a residències que arribaran a la justícia també?
Això és el que esperem. Hi ha una tercera, que també és a Premià de Mar, que també és un cas molt greu. Totes tres tenen denúncia de fiscalia i per part de familiars de cadascuna d'elles, i esperem realment que aquestes tres siguin la punta de llança que obri el tap, perquè jo crec que només amb el detall que s'ha sabut de Tremp i de Premià i que probablement se sabrà de Palau, n'hi ha suficient com per revisar molts altres casos que hi ha a Catalunya, perquè n'hi ha moltes altres que van tenir també una gran mortalitat. I no s'explica, no? O sigui, s'ha d'anar al fons, ja sigui via judicial segur, però també a nivell de país necessitem conèixer com se van gestionar les coses i no volem que es torni a repetir una situació semblant.
Víctor, el cas de la residència de Palau, de la que et comentava ara, és especialment greu també. Les xifres que jo tinc ara mateix és que van morir 55 avis i àvies en un mes entre el 23 de març i el 25 d'abril. de 2020 i us queixeu de que heu rebut poques explicacions de tot el que va passar durant aquell mes, no?
Sí. Nosaltres pràcticament vam ser informats més pels mitjans de comunicació i en el seu moment també per l'Ajuntament, que feia una mica com de portaveu de salut, però la residència en si mateixa no comunicava pràcticament res de l'evolució del brot a dintre de la residència, fins i tot les famílies que denuncien diuen que no els agafaven les trucades o que els deien que els seus familiars estaven bé, llavors al cap d'unes hores els comunicaven que havien mort. Els partes de defunció figuren unes causes diferents de les que se'ls havia comunicat en el seu moment, va ser desastrós. Llavors, també hi ha una certa connivència dels poders públics i dels diferents organismes públics, perquè el CAP en treballa des de finals de març, a diari. Només a través de Fiscalia hem sabut que van arribar a tenir enfrontament amb la direcció de la residència perquè no obeïen les ordres que el CAP els hi donava. Yeah. Els hi van haver de donar un ultimàtum. I el propi Ajuntament, a mitjans d'abril, quan després a través de Fiscalia ens ha cregut que en aquell moment ja hi havia entre 40 i 45 defuncions, l'Ajuntament penjava a la web, a la web de l'Ajuntament, un comunicat de salut dient que la situació de la residència estava controlada. Llavors, clar, no quadra en el temps dir-nos que la cosa estava controlada i després, o en el mateix moment, entrar-nos per mitjans de comunicació de que hi havia tanta mortalitat.
Vull dir, Víctor, que l'Ajuntament, que és l'administració més propera al ciutadà o la que estava més en contacte amb la residència aquells dies, tampoc va estar a l'alçada de la gravetat de la situació o no es va voler enterar del que passava allà dins, no?
En el seu moment, l'Ajuntament sí va fer com una mica de veu de portaveu de fins i tot de la residència, però sobretot de salut. Sí que va estar bastant a sobre, però el que veiem ara amb el temps, i més veient el detall de la denúncia de Fiscalia, és que l'Ajuntament, d'una forma o altra, donava una informació censurada, és a dir, no donava tota la informació, possiblement per no alarmar la població, però evidentment el que no pot ser és que ha passat el temps et donis compte que l'Ajuntament s'alineava, en aquest cas amb Salut i amb la residència, per mirar de tapar la gravetat de la situació. Clar. Creiem que el primer que necessita la gent és honestedat i claredat, i més quan estem parlant de gent que, desgraciadament, van morir en unes circumstàncies penoses.
Gent gran i vulnerable. Tu tenies a la teva àvia ingressada en aquesta residència de Palau. Com va ser aquell mes?
Bé, nosaltres l'havíem comunicat a la residència de tant en tant. Quan preguntaves tu obertament si hi havia algun tipus de problema, et deien que estaven fent tot el que podien i que la situació estava controlada, el mateix que una mica ens deia l'alcalde o Salut. La meva àvia, bueno, de fet, de seguida que van tancar la residència, els van tancar tots a les seves habitacions i van deixar de veure'ls durant fins al juny, crec que va ser, i tot va ser via videotrucades i trucades. La meva àvia va donar positiu en el primer cribatge que van fer al centre el 10 d'abril i ho va passar simptomàticament, gràcies a Déu, fins al 10 de maig, que li van fer un segon PCR i va donar negatiu. I ella pues, no ho va patir en les seves carns, simplement va patir l'aïllament, que sí que va estar durant 3 mesos, igual que la resta tancats a l'habitació. I bé, va ser també fumut per poder-li explicar què és el que estava succeint.
Clar. Suposo que per vosaltres és molt important que tot el que va passar durant aquella època de la pandèmia quedi molt clar, perquè aviam, al final tots arribarem a una edat avançada, serem grans, i cal evitar que torni a passar fets com els que van succeir, durant aquests 2 anys o a l'inici de la pandèmia i que van costar la vida a molts avis i àvies, no?
Sí, creiem que és important que la justícia actuï, òbviament, però també és important que a nivell general, a nivell de país, quedi molt clar quines decisions es van prendre, qui les va prendre, el per què les va prendre, si van ser correctes o errònies. Però ha de quedar claríssim, perquè si no es fa absolutament res i es continua com fins ara, després de 2 anys i mig, vol dir que d'alguna forma tothom estem consentint que això vagi ser fet correctament. Vol dir que en una propera ocasió poden tornar a repetir el mateix esquema sense donar absolutament cap tipus d'explicació i deixar morir els avis totalment abandonats i sense donar cap tipus d'explicació de com és la seva evolució a les famílies. I això considerem que és inacceptable totalment.
Clar, aquí potser si les famílies sortíssiu totes a explicar més coses amb tots els detalls del que va passar, a lo millor, i explicar les situacions, a vegades dramàtiques i molt crues, la Fiscalia actuaria d'ofici, no? Què penses?
Desgraciadament tenim constància de que moltes famílies han denunciat fins i tot a Fiscalia i se'ls ha arxivat els casos. Coneixeu que Amnistia Internacional va presentar una denúncia pública a finals de gener, precisament comentant aquest tema, que el 89% de les denúncies a Fiscalia a tot l'estat espanyol s'havien arxivat sense ni tan sols cridar a declarar les famílies o els testimonis que comentaven la situació de les residències. Només queden aquest 10-11% de denúncies encara en curs. 3 d'elles aquí a Catalunya com a mínim han arribat a jutjat i veurem què és el que succeeix amb la resta, però creiem que realment, donada la situació, el que ja coneixem d'aquestes tres, és, per nosaltres, vaja, seria molt greu que no s'obrissin altres casos, perquè hi ha situacions, i no només derivades de la possible mala gestió d'algunes residències en concret, sinó hi ha tot el tema de les derivacions hospitalàries per explicar. Això no és una decisió d'una residència, o de dues, o de tres, és una decisió, diguem, presa a nivell de tot el sistema de salut a nivell de Catalunya.
Nivell de Catalunya.
Aquí és on hi ha la clau de la qüestió.
Clar. Molt bé, doncs esperem que, en fi, tots plegats, els polítics donin la cara i donin explicacions, i la justícia doncs continua actuant com sembla ser que ho ha començat a fer per esclarir tot el que va passar durant aquesta època de la Covid-19, la pandèmia, a la residència de la tercera edat de Catalunya. Hem parlat amb el senyor Víctor Echanit, que és el portaveu del col·lectiu Estels Silenciats, que es dedica a defensar els drets dels interns a les residències de la tercera edat. Víctor, gràcies, molt bona tarda.
Molt bona tarda, moltes gràcies.
Molt bé, acabem ara parlant de la senyora Eva Parera, que serà la candidata de Valents a les municipals de l'any que ve a Barcelona. La presidenta d'aquesta formació ha fet avui l'anunci i també ha tornat a fer una crida a la unitat del constitucionalisme. Nil Jaime Juan.
Doncs sí, la líder de Valents a l'Ajuntament i presidenta de la formació serà la candidata a l'alcaldia de Barcelona a les pròximes eleccions municipals de l'any 2023. Durant la presentació, Parera ha plantejat una gestió que passi dels problemes a les solucions i de l'autarquia independentista a la Barcelona oberta i catalana. La candidata de Valents ha qualificat a l'actual govern municipal com el tripartit de la misèria i ha criticat així les seves polítiques que expulsen empreses, turistes i grans projectes de la ciutat.
Este govern tripartito de Colau y Maragall con Collboni de socio minoritario y su agenda ideológica ha demostrado que solo nos trae miseria social, cultural y laboral. Y lo que los barceloneses queremos es un gobierno que busque algo tan revolucionario como hacerle la vida más fácil a los ciudadanos. Muy lejos queda esa ciudad cosmopolita, abierta al mundo, a la cultura y a la gente, de la que los barceloneses nos sentíamos tan orgullosos.
Parera ha tornat a reiterar la voluntat d'arribar a acords amb tots els partits constitucionalistes, sense descartar tampoc a Vox. Assegura que tenen les portes obertes a tothom que vulgui treballar a favor de la ciutat, però sense renunciar a allò que Barcelona necessita.
¿Tienes en mente un espacio para tu negocio? Lo tienes en altamirainmuebles.com. Hasta con un 50% de descuento. Sí, sí, hasta un 50% en el precio de compra de tu local, nave u oficina. Llama ya al 91-910-0292. Aprovecha y despega con tu descuento. 91-910-0292.
Abans d'acabar, t'explicaré també que l'Audiència de Barcelona ha confirmat el processament de la cantant Shakira per haver suposadament defraudat 14 milions i mig d'euros a Hisenda entre els anys 2012 i 2014. Els magistrats desestimen la petició d'arxivament de la cantant en considerar que hi ha prou indicis per determinar que en aquells anys vivia de forma estable a Espanya i en concret a Catalunya després d'emparellar-se amb el futbolista del Barça, Gerard Piqué. Els magistrats veuen indicis de 6 delictes fiscals en l'IRPF i l'impost de patrimoni. En canvi, el tribunal arxiva la causa contra el seu assessor fiscal i també advocat. I una última informació, el president de l'AGO, Javier Lambán, anuncia que convocarà una nova reunió amb alcaldes i empresaris del Pirineu de Huesca per consensuar una nova proposta de candidatura per als Jocs Olímpics d'hivern de 2030 i la presentarà el Comitè Olímpic Espanyol. És la primera reacció del president aragonès després de la compareixença ahir del president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco. Tanquem així migdia COPE Catalunya i Andorra. Segueix, però, la informació amb més notícies de la resta d'Espanya el món, com sempre, amb Pilar García Muñiz i Ángel Correas, que ens seguiran explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, molt bona tarda.